noticias.
Bona tarda. El govern català crearà un fons públic d'emancipació consistent en ajudes a joves fins a 30 anys per l'adquisició del primer habitatge, que hauria de ser de segona mà. La mesura constarà d'un préstec per l'entrada d'un pis a càrrec de l'Institut Català de Finances, que l'adjudicatari pot retornar al cap de 30 anys quan liquidi la hipoteca. Segons el portal 324, es finançaria el 20% de l'entrada del pis. La proposta, amb una dotació de 100 milions d'euros que beneficiaria 12.000 llars, inclourà diverses condicions a partir de les rendes, la superfície i el preu del pis. L'editorial santcugatenca Símbol Editors és una de les més de 30 editorials catalanes que estarà present aquesta setmana a la 76a Fira del Llibre de Frankfurt. Amb gairebé 3 dècades de trajectòria, el segell editorial ja fa 15 anys que no es perd aquesta cita de la ciutat alemanya, una de les més importants del sector en l'àmbit mundial. Símbol Editors va néixer el 1998 de la mà de Núria Sales i el seu marit Jaume Siurana. Tot i no haver-se dedicat mai al sector, explica Sales, tant ella com el seu marit sempre els havia fet il·lusió als llibres. Estopa tanca aquest divendres a Barcelona, al Palau Sant Jordi, la seva gira del 25è aniversari amb les entrades exaurides. Ara fa 10 anys, el duet dels germans Muñoz va gravar el videoclip de Corazón Aerodinámico en una casa particular de Valldoreix. Va ser una peça dirigida per Miquel Urmaneta, que va triar la localització per la proximitat amb Barcelona i per la piscina. Aquell mateix 2014, els germans Muñoz també van tancar la temporada dels 20 anys del Teatre Auditori amb un concert. La píndola anticonceptiva, l'avortament i les primeres UCI, entre d'altres, van propiciar als anys 60 l'aparició de la bioètica, una disciplina orientada a donar resposta als dilemes ètics que plantegen determinats avenços científics. A banda del criteri mèdic i científic, la bioètica té en compte altres mirades com la jurídica o la ciutadana. La jurista i vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya, la santcugatenca Núria Terribas, ha passat pel Faves Comptades per explicar els reptes ètics que ens planteja la medicina moderna. Un àmbit en el qual, segons diu l'experta, falta consens social. I acabem dient que amb aquestes informacions posem el punt final al butlletí informatiu. Gràcies per la seva atenció. Tornem d'aquí una hora al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Carme Reverte.
Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. En Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs pel que fa a la xarxa viària que envolta Barcelona, parlem d'aturades més o menys habituals. Això vol dir a l'extrem sud, destacant l'autovia A2 amb uns 3 quilòmetres de lentitud, aturades entre Cornellà del Llobregat, a Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, sortint de Barcelona, això a l'autovia A2. A l'extrem nord, de moment, no parlem de massa problemes. Zona del Vallès, autopista AP7, un pèl intensa en aquesta zona de Sant Cugat, en sentit nord. Bones notícies, ja tenim reoberta del tot la B30. Hi ha hagut problemes durant les darreres hores a la zona de Cerdanyola, en sentit nord, amb cues molt importants. Ara ja no. Ara aquest accident ja el tenim normalitzat, per tant, parlem de trànsit habitual en aquest tram de la B30 lateral de l'autopista AP7.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Fa tot just una setmana es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i per commemorar-ho, durant tot el mes d'octubre, l'entitat Suport Castellà ha organitzat diverses accions reivindicatives i tallers de sensibilització i divulgació oberts a tota la ciutadania. Enguany, el lema que ha triat la Federació Mundial de Salut Mental ha estat "És l'hora de prioritzar la salut mental a la feina". De tot plegat en parlem amb la Cristina Torres, presidenta de Suport Castellà, Míriam Movilla, psicòloga i coordinadora del Club Social, i la nostra companya, Rocío Gómez. Molt bona tarda a totes.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do, Suport Castellà, quin mes esteu tenint d'activitat. Ara ho explicava la Carme, que des de Suport Castellà heu organitzat tota una programació d'actes al voltant d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Comencem, no? Què tenim per aquesta setmana?
Doncs, bueno, vam començar el dijous, dia 10, que era el Dia Mundial, pròpiament, i vam celebrar dues activitats paral·leles, una dirigida a dones i fomentada per la regidoria de feminisme, que va ser un taller d'escriptura creativa. I en aquest taller, doncs, es va treballar a través de la paraula, doncs, bueno, aspectes de salut emocional, de salut mental, de com ens veiem a nosaltres mateixes. Bueno, va ser interessant.
La setmana que ve també hi ha una cosa superinteressant a la Biblioteca Antoni Tort, el dimarts, que és una lectura teatralitzada de textos que parlen de la salut mental.
Sí. Molt interessant segurament serà. Val la pena aprofitar-ho també perquè va a l'entorn de tota aquesta problemàtica, i a més doncs, hi ha bastantes persones interessades i que han anat assajant i, bueno, que ho fan molt bé.
Perquè aquesta programació es fa una mica amb xarxa, no? Amb altres entitats, també comentaves l'Ajuntament. Crec que aquesta lectura dramatitzada hi ha usuaris, hi ha persones que estan relacionades amb Suport Castellà, des de l'Escola d'Adults, l'Esbar Teatral... Tot castellà.
Diversitat, sí,
suma, no? En aquest sentit.
Sí, diversitat. Perfecte, i tant que sí.
Sí, de fet, el que intentem és això, no? És donar veu a la salut mental, posar la salut mental al centre de la població, o sigui, que tothom pugui participar en la promoció de la nostra missió com a entitat, no? Que és promoure la salut mental, no? I la veritat és que estem molt contentes perquè al llarg dels anys, doncs, es van sumant entitats que volen organitzar diferents activitats i altres que ja fa molt temps que col·laboren, com és la biblioteca, i sempre fan, doncs, una lectura de textos sobre problemàtiques relacionades amb el patiment emocional. I bueno, les lectures són realitzades per usuaris de la biblioteca. I usuaris de la biblioteca som tots, no?
He vist que hi havia, per exemple, algun text de la Sílvia Plath i també de l'Àngel Martín, no? Que és aquest periodista tan mediàtic que va explicar que havia passat per una situació de salut mental. No recordo ben bé el que li havia passat. Crec que no sé si tenia alguna cosa relacionada... No era esquizofrènia?
Una crisi psicòtica.
Una crisi psicòtica. Mm. Això mateix hi va fer el llibre. Vull dir que en aquest cas tothom, en un moment o altre de la nostra vida, podem estar sensibles a aquesta problemàtica, no? Perquè o bé algun familiar o bé nosaltres mateixos necessitem suport en aquest sentit de la salut mental.
Mm-hmm. Sí, sí.
Cada vegada més i es verbalitza més que altra cosa, no? Es verbalitza més. El tema de l'estigma es va deixant com una miqueta més a banda i tothom es manifesta amb aquelles petites crisis, amb aquells temes emocionals que l'han fet patir una mica.
Això ho noteu vosaltres, que cada vegada més se'n parla obertament de salut mental.
Sí, hi ha més facilitat. Jo sempre dic que el fet d'haver viscut i d'haver passat per un confinament tan llarg, per una pandèmia, tot això, no? Doncs ha fet que moltíssima gent, doncs, visqui de prop aquest patiment emocional, no? Llavors, és com que és més fàcil... Que podem dir no estic passant-ho bé, no? Sense tenir la por de ser jutjat, que encara hi ha molt, molt sí. Camí per fer, Encara s'ha de fer moltes coses per,
no?
Sí, per sensibilitzar i per normalitzar, no? Sobretot en casos més greus, no? D'afectacions de la salut mental més greus. Però si també va bé, la veritat és que surtin persones que són conegudes i que expliquin amb tota la naturalitat doncs, els episodis de trastorn mental que han pogut patir.
Això que deies que queda camí per fer, suposo que ens referim d'alguna manera també als recursos i a la sanitat pública, no? Que de vegades és fàcil detectar, fàcil entre moltíssimes cometes, detectar que hi ha un problema, però fer el seguiment que es necessita quinzenal, setmanal, és molt complicat perquè hi ha pocs recursos, no? Això us ho trobeu vosaltres també.
Bueno, quinzenal, setmanal seria l'ideal, francament, eh? A vegades és semestral. I així. A veure, l'excusa moltes vegades és que no hi ha suficients professionals, i això també és cert, també és veritat. Però em sembla que ens hi hauríem de posar una miqueta més amb ànim de veure realment el patiment de la persona i posar-nos al seu lloc. I llavors, a partir d'aquí, em sembla que moltes coses es visualitzen diferent, també. No?
D'alguna manera, també podríem dir que la salut mental és una qüestió... O sigui, tenir cura de la salut mental és una qüestió econòmica, no? Que qui no té recursos, qui no té les possibilitats... Per exemple, ara estic pensant en els casos de TCA, no? Un ingrés d'un noi o una noia que tingui un problema, un trastorn amb el menjar,
sí.
És caríssim, t'arruïnes.
Sí, i tant que sí, tots els temes així, en plan particular, són fora de mida, francament. Fora de mida i no hauria de ser. No hauria de ser de cap manera, perquè ens deixa molt desprotegits. No és el que tocaria. No sé, hi ha l'excusa aquesta de que falten professionals. I en això estem sempre indagant i sempre apretant una miqueta en els centres de salut mental perquè ho vegin diferent, perquè posin uns altres mitjans, perquè de mitjans n'hi han. I llavors, doncs, no sé, moltes vegades tampoc es tracta d'això, sinó de fer, doncs, grups, etcètera. S'hauria d'enfocar des de molts altres aspectes, segurament.
I vosaltres, a Suport Castellà, ara mateix, com esteu? A banda amb aquesta agenda farcida de projectes i treballant en xarxa, com esteu a nivell de recursos? Perquè recordo èpoques que ho heu passat malament, perquè no arribaven els diners al finançament públic que estava acordat, que estava pactat, i recordo uns anys que parlàvem de baixar la persiana, fins
sí,
i tot.
Sí.
Ara com esteu? Com
vam patir molt, vam patir moltíssim. A veure, ara estem com en una situació neutral. Per als projectes que portem endavant, doncs anem funcionant. El problema és que veiem moltes més coses que podríem fer i, clar, també seria base de tenir un altre suport econòmic. Aquí estaria el tema. I d'aquí, doncs, nosaltres intentem que no només la part de pública ens ajudi, sinó que també estem intentant que la privada pugui fer-se una mica càrrec de la situació que es viu dins de la salut mental i participar una miqueta amb tots aquests temes, com és també el motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que era, doncs, la salut mental a la feina. És a dir, que des de les empreses es tingui en compte totes aquestes problemàtiques que amb unes aportacions es podrien enfocar.
Sí, ho deia la Carme quan començàvem l'entrevista, no? Que el lema d'enguany és l'hora de prioritzar la salut mental a la feina. Que necessari,
És molt necessari, perquè és un canvi de mirada. De fet, les entitats que hi treballem des de fa tants anys és el que sempre busquem, no? Que es deixi de veure que la problemàtica de salut mental ha de ser tractada simplement per les persones afectades i pel seu entorn. I amb aquest lema, doncs, s'intenta també canviar la mirada per implicar també la part de prevenció a les empreses, no? Perquè hi ha moltes problemàtiques de burnout, no? d'estrès laboral, d'insomnis deguts a la quantitat de treball que hi ha, manca de conciliació familiar, el que dèiem l'altre dia també, o bé unes jornades molt llargues o unes jornades massa curtes que t'obliguen a combinar diferents feines, no? Tot això crea una situació a la població que realment està patint.
Pensa que això que dius de la conciliació, ara que es feia justament la proposta per part del Ministeri, no? Ha començat el debat amb CEPIME, CECOT, etcètera, etcètera, per veure si es pot escurçar l'horari. I sembla un drama, no?, per a les empreses, perquè és el que tu apuntes, no?, es treballa per objectius, i aquest debat costa molt, no?, d'obrir la salut mental a la feina, és cert?
Sí, sí, i de fet per això era tan necessari, no?, que s'obrís una mica més la mira, no?, implicar també el que comentaves, que també és una qüestió econòmica, no?, podem invertir en salut mental i podem invertir cadascú des de la nostra parcel·la i les empreses també poden tenir en compte la cura de la salut mental de les persones que hi treballen.
Cristina, deies que vosaltres ara mateix esteu en un moment neutral i que esteu doncs, amb aquests projectes que ja fa anys, que estan molt consolidats i aneu tirant endavant. No sé si ens podeu explicar una miqueta quins són aquests projectes, els pilars de suport castellà.
D'entrada, l'atenció també a les famílies. El servei d'atenció a famílies és una cosa que la portem des de l'inici. Ja 25 anys, podríem dir perfectament, fent aquesta atenció. Que és complicada, que moltes vegades les famílies estan tan cansades que el que volen a vegades és distreure's una mica en lloc de treballar dins de tota aquesta problemàtica, però que és molt necessària perquè continuen debutant persones amb problemes de salut mental i les famílies estan molt, molt descuidades en aquest sentit. Per tant, és un dels temes importants. I per descomptat que el club social que és el que d'alguna manera dona el motiu del funcionament, aquesta incorporació a tot el tema social d'aquestes persones que en algun moment s'han pogut sentir excloses. D'això la Míriam ens en pot explicar una barbaritat.
Perquè al club social es fan moltes activitats, és un punt de trobada també.
Ens agrada explicar que la recuperació en salut mental va molt més enllà de l'estabilitat clínica i que hem de sumar amb una estabilitat també a nivell social, una inclusió a nivell social, no? Tornar a formar part i ser part activa d'aquesta societat, no? Llavors, aquesta recuperació social és en la que des del club es pot incidir i treballem per això, no? Per facilitar doncs, aquesta creació de vincles afectius entre les persones que participen en el club, poder promoure també moltes capacitats que han quedat potser com dormides, no? I es fa doncs, el que comentàvem abans del taller d'escriptura, però, per exemple, tenim un espai de debat que és superimportant perquè és el que comentaves al principi, no? La importància de donar la paraula, de jo també tinc alguna cosa a dir en els temes que importen cada dia, no? a la societat. Bueno, espais formatius, espais d'esport, perquè l'esport també dona molta salut mental. Es tracta d'això, de tenir un lloc de referència amb persones que han patit també com tu, per tant, que tens coses en comú amb elles, i a través del qual també fem sensibilitat a la comunitat participant del poble, com uns veïns més.
I això que comentaves també de la inserció a través de la cultura, ho feu molt, des de Suport Castellà teniu la coral pas a pas, i que no se'ns passi recordar que la cloenda d'aquest mes de la salut mental és el 27 d'octubre a l'Auditori Miquel Pont, al Festival Som. Això ja és com és una cita, no? Saps que a l'octubre hi ha festival de música, de teatre, a l'Auditori. Esteu nerviosos o què?
Segur. Segur, segur, segur.
Sí, sí. No, bueno, anem dient-ho per tot arreu, perquè ens agradaria que moltíssima gent vingués de públic. Perquè són moltes les persones que pugen a dalt de l'escenari, són diferents formacions, com has comentat, la coral Pas a Pas, el grup de teatre Art de Sant Martí, un grup de música, Crec en Tu, que també participa cada any, de Salut Mental Sabadell, i aquest any debutem el nostre grup de percussió del Club Social, a veure com surt.
Doncs molt bé.
I bueno, doncs amb la col·laboració també de l'Esbart Teatral, que ens fan la presentació. Mm-hmm. I estem nerviosos i amb ganes també de poder, pues, això, fer un tancament maco i demostrar com gaudim nosaltres del dia a dia.
Hi ha entrada, és taquilla inversa, com ho gestionareu això?
Hi ha entrada, 5 euros per cobrir despeses.
I es pot comprar a les taquilles de l'Auditori Miquel Pont, aquí a l'edifici del Mirador de Castellà del Vallès.
Sí,
el mateix dia.
El mateix dia.
Ha de ser. Sí,
perfecte.
Sí.
Doncs, Miriam, Cristina, gràcies per aquesta estona i, sobretot, al novembre descanseu, eh? Perquè feu moltíssimes coses que ja està
que
bé.
També hi haurà la castanyada al mes de novembre.
Ah, clar.
Finals d'octubre i primer de novembre.
Tot s'ajunta. Ostres, sí, sí, doncs... Sí.
El segon semestre és bueno.
Esteu agafant forces per descansar el Nadal, no?
Això.
Doncs gràcies per aquesta estona. Carme, ja ho saps, el 27 d'octubre a les 12 del migdia, Auditori Miquel Pont, Festival Som, amb el recolzament de Suport Castellà i moltíssimes més entitats d'aquí de Castellà del Vallès. Bona tarda.
Bona tarda. Esperem a tots, doncs.
Gràcies, gràcies a totes. Gràcies a Rocío per les propostes. Continuem amb el Connectats.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El primer día de vacaciones, una siesta ilimitada, rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada, follar en una fiesta o saberte la respuesta. La piel de gallina recordando el gol de Iniesta. Me sabe mal, pero mear en el mar es un gustazo que nadie me va a quitar. Lunes de Juego de Tronos, ver caer al poderoso, arreglar la sociedad entre todos nosotros, vivir en un buen libro, un viaje con amigos, la posibilidad de acabar haciendo un trío. Espabila, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes, improvisa. La bienvenida de tu perro, día sí, día también. Encontrar un billete, aunque no sea de 100. Llegar a casa por la noche y tener comida en tapes. Repasar todos tus dientes cuando te quitan los brackets. Y dormir y comer y llorar de alegría. Y beber, que la vida son dos días. Aprender un insulto en otra lengua. Emocionarte con un solo de trompeta. El primer sorbo de cerveza en copa congelada. Besitos en el cuello que acaban en mamada. Espabila, que sonreír es gratis. Regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis. Entona esta canción y si no sabes, improvisa. Es
espabila, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes, improvisa.
Rec de final del Faves Comptades de dimecres i ho fem per parlar de nutrició, alimentació... Vivim una vida molt accelerada, això ho sabem tots. Sembla que no tenim massa temps per res, ni tan sols per menjar com cal. El fast food s'ha anat imposant en les nostres dietes, sovint carregades de calories inútils. La pregunta que ens fem avui és: podem fer un menjar ràpid saludable? I li preguntarem a la Cristina García, que és directora del Centre Íntima Salut per a la Dona de l'Avinguda de Rius i Taulet 2931, segon segona. Ella mateixa ens donarà resposta a aquestes qüestions i segur que ens dona unes molt bones alternatives. Cristina, què tal, com estàs?
Hola, encantada d'estar aquí un cop més.
Parlem de fast food, però de la versió bona, no?
Avui parlarem, li donarem la volta, parlarem de les dues versions, li donarem una mica la volta. Val. Per donar esperances.
Perquè, clar, el primer que ens passa pel cap quan parlem de fast food, què és?
Si ho preguntéssim a moltes persones, a la majoria de la gent, ens diria menjar escombraries. Segurament ens vindria al cap aquestes macrocadenes d'hamburgueses, macrocadenes de pollastre arrebossat amb patates fregides, sempre amb ketchup i maionesa,
salses,
sisplau.
Salses.
I tot acompanyat amb un refrigeri ensucrat. Això és el que la majoria de persones pensarien, sí?
Sí.
Llavors pensem en menjar de poca qualitat, amb un gran contingut de calories i greixos. Això és com definició fast food, per si ho preguntéssim al carrer.
Clar, però en realitat aquest no és un invent d'avui, ni d'ahir, ni de fa dos dies, no?
No. El menjar ràpid ha existit al llarg de tota la història. Fixa't, mira, a l'antiga Roma ja preparaven pa amb olives i altres preparacions ràpides. A l'antic Orient tenim el falàfel, que són aquestes
que
boles...
Que també el podem menjar, no?
El podem menjar, però allà era com fet a casa, no? Llavors era cigrons amb herbes,
val? Sí.
O sigui, supersaludable. A veure, l'humus, supersaludable. A l'edat mitjana ja es parla de i ho pots veure en retaules i tal, de venedors ambulants. I els russos, a les guerres napoleòniques que estaven a França, anaven a petits restaurants i feien servir, m'ho he mirat, o sigui, com es pronuncia i tot, bistro, en rus.
Un bistro, sí.
Bistro, que es vol dir ràpid. Llavors, d'aquí venen el nom d'aquests aquests llocs francesos, els bistrots, no? Que vol dir un lloc ràpid. La idea era, tot va originar-se, que era un menú econòmic i molt senzill, no allò a la carta que tu pots escollir, val? Mm-hmm. O sigui, imagina't que si ve de lluny.
O sigui que al llarg de tota la història hi ha hagut aquell menjar que s'ha preparat ràpid, fàcil, però que en aquest cas estem parlant de productes saludables. Uh-huh. Però quines diries tu que són els fets clau que fan que de cop i volta hi hagi un boom d'aquest fast food que nosaltres coneixem avui dia?
Pal, segons les meves investigacions, perquè aquí tot estem...
Ets una investigadora.
Tot, o sigui, no, jo no puc dir alguna cosa perquè sí, sinó segons les investigacions, tot això ve de quan es va acabar la guerra a Amèrica, val? És a temps de postguerra, que hi ha un boom de la indústria. Val? Seria, ja, o sigui, quan vam estudiar història, allò de la revolució industrial, doncs ara estaríem post la guerra a Amèrica, no? boom industrial. Què fa quan canvia això? Tota l'estructura social canvia. Per un costat, la gent s'ha de mobilitzar a viure fora dels llocs de treball, val? I s'ha de desplaçar cap als llocs de treball. Això vol dir que hauran de menjar on treballen. I l'altre gran canvi és la dona. La dona s'incorpora...
Que surt al mercat laboral, sí.
Exacte. I ara, pensant així en veu alta, ara m'han vingut, no? Hi ha molts anuncis que havia vist antics, de, molt dirigits a americans, dirigits a les dones, de comprar aquest pan blanco, tipo, no?, de molla, perquè aniràs molt ràpid i la teva família estarà ben nutrida.
Sí. Sí, sí, se les empescaven totes.
Encara tenim més. Per què? Va aparèixer quan apareix el McDonald's, el famós McDonald's. Diríem que allà és quan hi ha el gran boom, no? Això va ser idea d'un senyor, que era un venedor ambulant de batidores, que es deia, com es deia? Ray Kroc. I va anar cap a la Califòrnia i va veure un petit restaurant que estava dirigit per dos germans, els germans Dick i McDonald, que tenien una hamburgueseria, però van muntar un sistema que les hamburgueses es servien molt ràpid. I aquest venedor, no, de batidores va dir això ho he de petar, no? I sí, d'aquí tenim el McDonald's. A partir d'aquí van començar tot aquest sistema d'anar ràpid,
que ha arribat fins a casa nostra.
A casa nostra hi tenim marques pròpies. O sigui, tenim cases de menjar ràpid propi.
I quines són les característiques que ha de tenir el fast food?
Val. Hem de pensar...
Com a menjar ràpid.
Sí, com a menjar ràpid és fàcil i econòmic i també va acompanyat de l'establiment on mengem fast food. És a dir, nosaltres quan tu dius a algú anem a un restaurant, t'imagines una cosa.
T'asseus amb una taula.
Sí, no és, t'imagines...
Tant taules.
Val? Fast food no tant taules. Val? Llavors és... No només el tipus de menjar, sinó també el tipus d'establiment. Un establiment que té horaris amplis, servei molt ràpid, preus econòmics, molta facilitat en escollir el menú, no? Ara ja veig que alguns tenen com pantalles, ho veus tot allà dalt sobre les, no? El lloc de pagament...
Sí, ja ens estem fent a la idea,
pum,
sí.
Pum. I també hi haurien els food trucks o parades, no?, al carrer, val? Que aquí a Sant Cugat, per exemple, les festes majors...
Sí, quan es fan activitats al carrer estan de moda, no?, els food trucks.
Els food trucks, que són molt macos. Uh-huh. Sí, sí. També tenim totes les opcions de parar amb cotxe i recollir alguna cosa. També seria un fast food.
Sí.
Això també entraria, val? I l'altra cosa és que el consum ha de ser molt fàcil de menjar. O sigui, no m'imagino un llenguado, un bon peix...
És una mica complicat, eh?
Ens entenem, o sigui, també com m'ho menjo... És
o sigui, que ho puguis agafar amb les mans i que t'ho puguis menjar mossegades.
Sí, o fàcil, o que t'ho donin ja tot bastant tallat. Ara estava pensant en aquestes manides que et fan per endur-te. Sí, coses així que, pues, bueno, ja està, ho tens tot allà i amb una cullera, però no t'has de posar ganivets, que no sé què. No,
sí.
Això no.
Sí.
Seria molt més ràpid.
I els establiments, dèiem que hi ha el de la parada amb el cotxe que passes i reculls, els establiments aquests, els food trucks que podem collir i podem quedar-nos allà també, i de fet els que també coneixem que tenen aquesta miqueta com de, bueno, de terrasseta, no?
Sí, també estarien aquells on tu pots seure't i menjar de manera ràpida, com hem dit, t'ho serveixen, no ens entaularíem. Sí, o sigui, de fet, estaries menjant... Si tu et fiques amb la gent, va acompanyat del mòbil i la gent va treballant, no? Sí, és tot fast, vale? Ahir també, una altra cosa que volia comentar, les parades al mercat que fan menjar per endur, tot i que ells ho han elaborat, podríem entendre que jo puc comprar, no? Estaríem dins del menjar aquest també saludable, podria comprar, hi ha molts llocs que pues, fan llegums o esqueixada o així, que també m'ho podrien dur i també seria ràpid, almenys per a mi com a usuària.
I seria el mateix, estaria dins de la mateixa categoria que això que comentes tu ara, una rostisseria, o sigui, aquests llocs on hi ha menjar preparat, que els caps de setmana acostumen a tenir cues de gent?
Clar, de fet, o sigui, l'elaboració és molt bona, ells i elles s'hi dediquen, a elaborar el seu menjar, però per l'usuari és ràpid. Vas, compres el teu pollastre i no l'has de rostir tu a casa, el serveixes a taula i en un moment ho tens fet, o et pots comprar una ensaladilla i menjar-te-la en el tren baixant a la universitat.
Val, doncs ara anem a petar el tema de la qualitat. Uh-huh. O sigui, és sinònim de menjar de dubtosa qualitat quan parlem de fast food, d'aquests productes que mengem amb aquestes característiques que hem estat anomenant?
Val. Jo aquí sí que vull dir que és, cal que entenguem i que és molt important que tenim molta seguretat alimentària. Val? Hi ha legislació, hi ha gent que ho controla, hi ha gent molt professional. Val? Doncs totes aquestes cadenes grans, que a vegades se'ls hi posa tantes males etiquetes, que quedi molt clar que tot el tema de seguretat alimentària el tenen molt controlat, perquè imagina't si no el negoci se'ls hi van norris. No poden
arriscar-se,
no poden córrer aquest risc. De fet, les toxoinfeccions alimentàries normalment passen en entorns familiars, passen a casa, no en aquests llocs, d'acord? O sigui, els llocs molt, molt grans és difícil que arribi a passar. Seria llocs, establiments més petits, perquè aquests més grans estan. En tema qualitat, no podem posar a tots els menjars ràpids, fast food, en la mateixa categoria. Val? Hi ha fast foods que jo no considero, bueno, que no es consideren com saludables, i altres que podríem dir que sí. Per exemple, si jo... Aquí tenim un fast food molt, molt típic nostre, que és l'entrepà. Mm. O sigui, jo em puc menjar un pa, un bon pa, de pa de cereals, amb enciam, amb tomàquet, amb hummus, amb ou, tonyina, un bon pernil, i això és un fast food saludable. Mm, no?
Sí.
Encara, però em puc menjar un altre tipus de pa amb un altre tipus d'hamburguesa o i amb patates fregides i està diferent, val? O puc comprar-me una hamburguesa molt bona en un lloc que la preparen molt bé. És a dir, no tots estan dins de... No podem posar tothom l'etiqueta de... Ui, això és una porqueria, perquè no és just, val? Mm. I després també hem d'entendre que hi ha molts fast food que el que ajuden, que juguen a posar-li molt, molt sabor, patabilitat, o sigui, que faci molta salivera, perquè això enganxa molt, val? O sigui, les coses que tu fas molta salivera, val? Que sigui molt econòmic, i tot això es tradueix en calories, greixos, sal, molta sal, no va bé per les persones amb hipertensió, val? En canvi, puc trobar amanides ràpides, que són una excel·lent opció.
Ens has donat algunes opcions, però jo sí que m'agradaria que féssim una mica una llista de menjar ràpid que tindríem al nostre abast i que sí que seria saludable.
Val, jo poso opcions.
Vinga, que tenim un parell de minutets.
Val, ui, me les acabo abans, inclús em dona temps d'explicar més coses. Mira,
vinga.
Podríem fer unes creps amb xampinyons i un formatge fresc. Val? Una crep.
Una crep feta a casa.
O anar a un lloc, una creperia, que sigui la nostra confiança. I, o sigui, serien opcions que jo puc fer a casa per endur-me, per exemple, amb un tupper, o anar a un lloc i trobar-les, val?
Correcte.
Pues creps amb xampinyons i formatge fresc. Que vaig a un bar, pum, pum, un pinxo de truites de patata o un pinxo de verdures, ho acompanyo amb una mica d'amanida i un parell de torrades amb pa amb tomàquet, això, dos llesquetes que et tallen, perfecte, boníssim, val? Coca de recapte.
Home, perquè... més nostre que això, eh?
Pues això.
En comptes de la pizza, un...
Una coca.
Una coca.
Val. Parlant de les pizzas, n'hi ha pizzas de molt
bona... De tant
bona...
en tant, sí, una bona pizza.
És que n'hi ha pizzas de molt bona qualitat, o sigui, la matèria prima és la que compta, eh? Uh-huh. O sigui que... Després m'he apuntat panador d'espinacs.
També.
Que també això, verdura, tot, molt del país, de la terra, tot molt bé. Crudités amb hummus.
Fantàstic.
L'hummus es fa amb hummus.
Aquí hi ha molt de fan, d'això de les...
Sí, l'hummus s'ha posat. I també hi ha la versió amb albergínia que es diu baba ganoush.
Baba ganoush.
Ah, gràcies. Sí. Ho has dit molt millor que jo, Carme. Perfecte. Després podríem comprar, o més, això sí que ho trobem força, les empanades argentines, uh-huh. Vale? Que n'hi ha de tots tipus. Podríem anar amb un sàndwich vegetal, que si fos d'un bon pa, un pa de cereals, integral. amanides de llegum, arròs, quinoa, o sigui, totes aquestes amanides serien fantàstic. Els pocket balls, que també existeixen, què més? Les piadines d'amanida i pollastre, un pa de pita amb verdures i pollastre a la planxa.
Mm. Abans de marxar molt ràpid, Cristina, tens una recomanació per a aquells que ens agradi veure documentals i coses d'aquestes?
Mira, fa molt de temps, fa molts anys, ara no sé quants, vam fer un documental que es deia Super Size Me, val? Del Morgan Spurlock, que era un noi que durant un mes es dedica a menjar a fast foods. No us explico més.
Vale, doncs no farem spoiler. A la Cristina li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat en una nova sessió per parlar de...
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hola, sóc l'Anabel. M'agradaria escoltar la cançó de la Marina Està Morena de Figaflowers perquè em recorda l'estiu i a les meves amigues.
Suau, suau, madame baguin cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito.
Abanico.
Abanico. Para, 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 mi papa. La Marina Està Morena. Alfantina fa una trena.
Era la que li van darrere. S'imaginen fan la peli.
A part si suau la crema, el cot em mana fricció. Cultruretes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant. I li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador. Li queda bé de perfil, de cara i d'esquena.
La Marina Està Morena. Espantina fa una trena.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Tirant lo Blanc, Maricel o Hamlet, per exemple, són clàssics culturals que mai caduquen. Passen els anys i continuen presents a les principals cartelleres dels teatres. A més, amb èxit d'assistència, tal com ha fet evident en les darreres setmanes, amb les diverses sessions de Goll de Gom. I, de fet, si mirem una mica més endavant, sembla que la situació continuarà així. Per constatar-ho, anem fins a Sabadell. Júlia Ramon.
Aquest dijous s'estrena la tercera edició del Festival Sabadell Escena i enguany l'encarregat de disparar el tret de sortida és Tirant lo Blanc, un clàssic de tots els temps. El muntatge està escrit per Mariu Serra i dirigit per Joan Arquer. Nosaltres avui parlarem amb ell perquè ens avanci tots els detalls possibles a la vigília de l'estrena. Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Què ens hem d'esperar aquest dijous? Un Tirant lo Blanc clàssic o un de renovat per vostè i en Màrius, que vaja duo?
Mira, jo crec que ens hem d'esperar un Tirant lo Blanc, per sobre de tot, però amb un punt de vista molt determinat. Tirant lo Blanc és una novel·la molt àmplia, farcida de moltes reflexions diverses, moltes d'elles crec que resisteixen a una mirada actual. I nosaltres el que hem fet és agafar-la una des d'un punt de vista actual, però que llavors ja ho era, que és el fet d'un naufragi a les costes mediterrànies. Vale? Doncs a partir d'aquest naufragi, el que passa que aquest naufragi repercuteix a l'altra riba, aquella que mirem com a punt de partida només, no com a punt d'arribada, es desenvolupen els fets finals que coneixem del Tirant lo Blanc, no? Que és la voluntat de que Constantinople no caigui en mans dels altres, diguéssim, i es pugui tancar finalment aquesta ucronia, que no vol dir res més que aquesta possibilitat que mai va existir de que Istanbul no emergís, seguís en mans cristianes a Constantinople.
En el seu cas, a l'hora de dirigir doncs, aquest muntatge i enfocar, centrar aquesta mirada, què ha estat el més difícil?
El més difícil, en aquest cas, ha sigut, crec, una mica fer algunes tries, no? Perquè quan una obra és tan àmplia, has d'anar molt a compte amb el que descartes i amb el que mantens i fins i tot amb el que afegeixes, perquè sí que és cert que hi ha una reflexió des d'avui en dia, des del segle XXI, que no existia en el segle XV quan s'escriu, no? Llavors, en aquesta tria crec que has de ser molt curós i aquí ha estat una de les més difícils. Després, evidentment, sempre com ho portes a escena, sempre pot arribar a generar algun dubte o alguna cosa així de si arribarà, si s'entendrà allò que creus que és forma part de la teva opinió sobre el projecte. Però jo m'atreviria a dir que la tria, sobretot en obres tan vastes, diguéssim, les tries són molt importants. Sempre ho són, però en aquestes són molt importants perquè tens una necessitat de descartar, perquè és impossible abarcar-la tota, i llavors sempre fa por que allò que descartes pugui realment fer trontollar el que vols explicar.
I en aquest sentit, què és el que l'ha decantat per aquesta mirada? Què és el que l'ha decantat per triar aquesta perspectiva i aquesta visió de Tirant lo Blanc que comentava ara?
Doncs jo crec que sobretot veure què ens interpel·lava Tirant lo Blanc avui, des d'on t'interpel·lava, que em removia, més enllà del coneixement a vegades d'una època o d'una forma de fer o dels codis que poguessin tenir, més enllà de la riquesa lingüística que té i de la riquesa dels fets que s'expliquen, en què ens ressonava ara que ens mogués a dia d'avui que ho poguéssim mirar, sentir-nos interpel·lats. Això ens va portar aquesta tria gairebé, diria, d'una forma molt, molt, molt natural, no? És el que movia, és una proposta que va fer Màrius i ràpidament ostres, no, pues sí, no, la veritat és que no havíem sabut llegir tant des d'aquí. Per tant, i tant som-hi. I realment això va ser una de les coses que ens hi va fer implicar més a tots i posar-hi més el cor.
Mm-hmm. I el fet que sigui l'obra inaugural d'aquesta tercera edició del Festival Sabadell Escena fa que hi hagi una mica més de pressió que en altres ocasions?
A veure, mira, fer Tirant lo Blanc en aquest país ja sempre posa una pressió, perquè agafes un text dels més potents de la nostra literatura. Llavors, aquí ja tens la pressió. A partir d'aquí, sempre que la col·loquen en algun lloc i la col·loquen en un lloc prominent, diguéssim, com pot ser la inauguració d'un festival, això, tens una responsabilitat gran, però que també te n'has d'abstreure, perquè si no, no viuries per ensurts o per pressió, tenint en compte que ja de per si el fet de ser tirant ja et col·loca en un lloc que té una mena de punt de mira o d'expectativa, no?
Uh-huh. I heu preparat alguna cosa especial amb motiu d'aquesta inauguració?
Hem preparat el fet que és el primer bolo que farà aquest espectacle sortint del Romea i abans de tornar a entrar al Romea. Diguéssim, el fet de sortir de la casa on ho hem fet sempre ens ha fet revisar l'obra d'alguna forma necessària pel temps que feia que no l'estàvem fent, que ens ha portat a fer noves aportacions. Llavors, aquestes noves aportacions sempre es fan amb l'esperit de millorar ja el que hi havia.
Quines aportacions ens pots avançar? Cap a on van? En quin sentit?
Bueno, tenen que veure el ritme, tenen que veure en posar l'accent en determinats llocs, tenen que veure amb coses que ajuden a arrelar més el sentit. El que et brinda el pas del temps i gracejar les coses és aquesta possibilitat. Vull dir, si potser no les aprecies, si no has vist els primers cops que la fèiem, però per dir-te que és més sòlida encara.
Mm-hmm. Al final de l'acte, però, sí que hi ha un col·loqui amb tot l'equip, no?
Sí, i tant.
Què és el que aporta? Quin és el valor afegit de fer aquests col·loquis després de la funció amb el públic?
Doncs, mira, jo crec que és apropar l'exercici teatral al públic, més enllà de l'obra que ha vist, entendre una mica els intríngulis propis de l'exercici de la creació. I alhora, quan toques també una obra així, poder també dissipar dubtes o opinions que es puguin tenir tant de l'obra en si com de l'obra o de la representació que acaben de veure.
Mm-hmm.
Apropar el teatre. Jo diria que és apropar el teatre, humanitzar-lo una mica més, treure-li la distància que pugui haver entre l'escenari i l'espectador, que sol ser poca, però a vegades és gran, perquè el que veus a l'escenari és el personatge. Llavors, el que veus en el col·loqui és l'intèrpret o els creadors.
En aquest sentit, doncs, creus que falta una mica més d'humanisme, una mica més d'intimitat entre els intèrprets i el públic?
Crec que el que sempre que t'interessa en alguna cosa, el que falta a vegades és conèixer més, perquè conèixer i saber és entendre, i llavors ens fa que creixi l'interès i fa que aquell exercici sigui més gran, més complet. Però em decantaria més perquè cal entendre els mecanismes per crear encara més empatia.
Mm-hmm. I en el cas és una obra tan clàssica com Tirant lo Blanc, creus que aquest exercici mm-hmm. encara és més necessari que mai? Perquè pot ser doncs, una obra així tan clàssica, no? Pot tirar enrere determinats perfils més joves, per exemple. Llavors, pot ser és una manera com d'atreure públic més jove que en un primer moment seria reàcia i pot ser amb aquest tipus d'obres?
Totalment. Jo crec que el col·loqui pot servir per això, que el que té més a veure amb això és la posada en escena o on decidim posar l'accent, els intèrprets amb què hem decidit treballar. En tot això ja hi ha una voluntat. Ho hem fet per molts instituts i la resposta és molt potent en quant a parlar en teatre jove i que se senten molt interpel·lats. Per això et dic que no sé si és el col·loqui exactament la funció aquesta la que tindrà, però segur que en aquí també porta un gra de sorra. Segur.
Perquè ara comentaves el repartiment, trobem noms d'altura, no?, d'alçada, com la Judit Nederman, o la Neus Vallvé, o la Clara Mingueza, vull dir, són noms potents i que són molt coneguts en el panorama cultural actual.
Totalment, a l'hora que combinen noms que no són tant, però que tenen un talent igualment enorme i amb un repartiment jove, diguéssim, també. Llavors, aquesta aposta també ens explica alguna cosa des de la mirada en què es vol fer.
Abans comentaves que t'havia sigut difícil triar, no?, amb quin enfoc li donaves en aquesta creació de Tirant lo Blanc. També ha sigut difícil triar quina veu, quina cara posaves a cada personatge?
No, la veritat és que no. Perquè un cop tens clar el que vols dir, Fer la carta als Reis és fàcil, és a dir, crec que aquesta persona és irònica, aquesta persona o aquesta altra. Després, per vicissituds de cadascú, si ho pot fer o no. Però no va ser gens difícil posar-li rostres als personatges.
I durant quant temps heu estat treballant tots plegats?
Ostres, aquí sí que jo crec que amb en Màrius m'atreviria a dir que 3-4 anys que treballa pel cap, amb Màrius fent molta feina abans, i 2 anys bons treballant ben a prop, diguéssim, amb una direcció ja més clara. Però jo crec que des que comença a pensar en teatralitat, diguéssim, perquè primer hi ha l'adaptació de Màrius a un català més actual, podríem dir que en Màrius hi porta treballant des de la pandèmia, perquè va fer l'adaptació durant la pandèmia, i llavors jo et diria que des del 22 fins aquí, tranquil·lament treballant-hi bastant fort.
Déu-n'hi-do. Demà, aquest dijous, s'estrenarà aquí a Sabadell, dintre del marc del Sabadell Festival Escena. Cap a quines dates més podrem trobar-vos?
Doncs mireu, després al cap de poc tornem al Teatre Romea Barcelona, al novembre, i després al gener ens anem cap a Madrid a fer-ho, i tornant de Madrid ja arranca una gira que crec que s'allarga fins al maig, per tot Catalunya.
Déu-n'hi-do, l'agenda ben completa, doncs, eh?
I tant, i tant, i tant.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, per haver-nos atès.
Doncs a vosaltres, ens veiem dijous.
Molt bé, doncs amb aquest espai de cultura que avui tanquem des de Sabadell, punt final, aquest Connectats, que demà tornarà, com sempre, puntual a la nostra cita amb vosaltres quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona estona. Adéu-siau.
Tots a la fresca. l'olor d'un got de vi i els nous llibres de l'any cada setembre.